Els petits detalls podcast. Capturem històries, moments i experiències. Tots som part d'una gran història. Tots en formem part.
Avui al podcast L'Art dels Petits Detalls entrevistem el president de Directe 68, David Reventós. En David és activista polític, el director de Ràdio Adrien, que és el podcast que fa on ha explicat la situació actual a Catalunya, i també és subdirector de Ràdio Catalunya Universal. Des de fa uns anys lluita constantment per deixar de ser independentista i ser independent. David, benvingut.
Moltes gràcies i bon dia tot el dia.
Bon dia, moltes gràcies. David, fa uns 3 anys que vas fer la primera vaga de fam. Ara inicies la segona. La finalitat és la independència de Catalunya. Creus que aquesta vegada la vaga de fam tindrà més ressò mediàtic?
Home, la resposta hauria de ser sí, primer per un fet bàsic d'aprenentatge humà. És a dir, aquella primera vaga era un crit de desesperació en una situació molt difícil per denunciar amenaces i una sèrie de situacions personals molt difícils que feien que fer una vaga de fam pogués ser l'última manera de fer-ho. Aquest cop, primer, ja hi ha mitjans com el teu i d'altres que ja han donat a conèixer el que estem fent, per tant, ja tenim, d'entrada, tenim alguns mitjans, ni que no majoritaris, que ja ens coneixen. Haver triat un cap de premsa o un portaveu, tenir la tranquil·litat de que tenim un metge, tenir la tranquil·litat de que tenim suport legal, ens permet impedir que es trenqui la vaga com es va fer de manera il·legal el primer cop. És a dir, és una vaga que, a mesura que els dies vagin passant, a més pel fet d'anar reforçada pel fet de l'aparició de la mentida, el documental de la veritat, correcte, i del llibre La traïció a la independència el mateix dia, doncs nosaltres entenem que això és la tempesta perfecta independentista, que no té res a veure amb el tsunami democràtic processista. Per
David,
tant, t'he de dir que espero que sí.
David, tenint en compte els mitjans actuals, hi ha algun mitjà que encara que sigui de portes endins hagi trucat per assabentar-se d'aquesta possible vaga de fam o que almenys quan l'heu trucat us hagi respost?
A veure, fins ara, per estrany que sembli, avui estem a les vigílies, però això és una cosa que per mantenir el secret, és a dir, avui no estem parlant amb tu, però en el món, diguem, real, era molt important mantenir el secret per tal d'això, que hi hagi la sorpresa de que persones que vindran a veure la inauguració, l'estrena del documental, que fem a Cinema Girona Barcelona, i del llibre, doncs rebin aquesta tercera acció i ho rebin al moment. Per tant, serà demà mateix el dia que ho comunicarem l'acció i també, en principi, l'anunci oficial serà ja començada la vaga. Farem una roda de premsa oberta el dia 2 a les 10 del matí al Fossar de les Moreres, que esperem que sí que hi puguin assistir mitjans, però si no hi ha, igual que diuen allò de no news és good news, aquí que no vingui ningú no és que sigui good news, però en si mateix ja seria prova del que estem parlant. Si una acció amb un documental que diu coses molt fortes cada 2 minuts, un llibre que explica com es va poder reprimir i torturar químicament un independentista per fer una vaga de fam, i una vaga de fam, diguem, doncs amb el suport que tindrà aquesta, amb samarretes específiques, amb una web específica, amb flyers, amb fulls volants, amb enganxines, amb cartells, doncs, home, si això no té cobertura, ja estaríem bastant clar de quina situació de censura absoluta vivim. Per tant, he de pensar que ni que sigui per dissimular i a contracor, sí que ha de tenir alguna cobertura.
Per situar una mica, no?, en la teva primera vaga de fam, si em permets, varen succeir un parell de coses que jo crec que són molt curioses, no? La primera és que va ser censurada als mitjans per interessos partidistes, cosa que com a comunicador audiovisual em sembla inadmissible, val? I la segona és que un cop vas a l'hospital per, si ho tinc ben entès, per realitzar un control mèdic, se't queden ingressat. Sí. La veritat és que quan ho vaig saber i posteriorment ho vàrem parlar, em recorda d'altres èpoques. Però, és a dir, això, diguem-ne, cronològicament, com va anar?
Cronològicament, hauríem de dir que és una censura, però no absoluta, perquè, a veure si ho explico, nosaltres en aquesta lluita hem hagut d'anar primer entenent les coses i després formular maneres d'explicar-ho. És a dir, que dintre de tot lo dolent sí que hem de dir que és un aprenentatge i és una forja de líders naturals el que hem hagut d'anar, com et dic, entenent i després explicant. Per mi la diferència entre una dictadura oberta i una dictadura disfressada de democràcia és que en una dictadura oberta es funciona amb un règim de censura prèvia, és a dir, no es publica cap cosa que no hagi passat pel filtre del censor. En canvi, en una pretensió de democràcia, no tots els becaris o no tots els que estan en un mitjà de comunicació són conscients. I, per tant, es pot escapar alguna cosa, però aleshores hi ha la censura a posteriori que fa que, quan s'ha filtrat una notícia, que normalment hauria de ser una allau als mitjans de comunicació parlant-ne, no tingui aquesta continuïtat. Això va ser molt rellevant perquè que es pugui fer ressò de la vaga, ni més ni menys que el programa de Toni Clapés a RAC1, sí? Amb centenars Correcte. De milers d'oients, i que es parli de coses molt fortes, moltes de les quals s'ha demostrat que eren veritat i moltes de les quals han estat profètiques, com que no faria la independència i aquestes coses, home, queda clar que hi ha hagut un règim de censura posteriori que si tu entres per dalt de tot no hi hagi una allau de mitjans interessats. Estem parlant de que aquí a Catalunya és notícia si Joan Bonanit va cantar al costat dels presos o si es canvia una pancarta per un altre. Que hi hagi algú que faci vaga de fam dient que el procés és una estratègia espanyola per matar la independència, hauria de ser gran notícia per doble motiu, perquè és un acte molt fort i és vinculat al procés que ha sigut la notícia de capçalera els darrers 10 anys. No és que no sigui notícia, és que clarament seria massa notícia. I en quant a la segona part, perdona, m'he allargat una mica, però...
No.
Però penso que és necessari.
Totalment.
Home, estem parlant de terrorisme d'estat, perquè hem de tenir en compte que a mi feia anys que em deien que si anava per aquest camí em tancarien al psiquiàtric i ho perdria tot. Però és que, a més, dies abans de jo anar a l'Hospital del Mar a fer una visita de control o d'una analítica per quan un fa dues setmanes que no menja vol tenir la tranquil·litat seva i dels seus, que no li passa res,
Exacte.
Que es fes córrer que jo estava boig, entrava i sortia del psiquiàtric com de casa meva i que això poguessin testimoniar fins i tot persones com Pelosier. Pelosier, que no vol dir García ni Martínez, de Catalunya, i que es pugui fer menció en relació a mi, només pot ser Elisenda Pelosier. Llavors estem parlant que o Elisenda Pelosier és còmplice de terrorisme d'estat i de col·laborar que se'm tanqui, o que com a mínim des que ella tingui coneixement, cosa que passarà ineludiblement amb la publicació del documental, perquè això hi surt, s'ha de carallar amb aquestes persones. Em sembla un tema molt curiós que quan has estudiat dret i quan tens clar que tu vas de veritat, quan hi ha accions que haurien de ser carallables i no en són, vol dir que tots treballen junts. Vull dir, hi ha coses que un no les pot deixar passar. Per tant, quan algú diu de tu una cosa que normalment tu et carallaries i no ho fas, és que forma part d'un xou per tenir-nos entretingut. Mm-hmm. I, per tant, aquí estaríem un cas flagrant d'aquests, també. També entenem que l'aparició del documental, la mentida del documental de la veritat, ha d'escardar consciències, perquè, si vols, després en parlem, si hi ha preguntes al tema.
Sí, hi havia preguntes al tema. Que, per cert, una pregunta que et vull fer en relació al documental, però també, és a dir, a l'hora de realitzar l'estrena del documental, perquè el feu a Cinema Girona, eh?
Sí.
Heu tingut algun tipus de censura o en el moment que vosaltres aneu a buscar un cinema de bones a primeres, diguem-ne, per entendre'ns, tothom hi està obert?
Nosaltres, a veure, també el plantejament, primer, hem de tenir en compte que és un documental que s'ha fet gràcies al micromecenatge, però que fins i tot el micromecenatge ha rebut atacs i dificultats, diguem, curioses, perquè persones habituades a fer transaccions a internet tenim demostració que fins i tot 12 vegades seguides no han pogut fer-ho, per tant, i tenim molts amics que no ho han pogut fer, és a dir, que una cosa que potser l'ha fet una persona que no ens coneix ha desistit. Per tant, s'ha fet amb molta dificultat per poder-ho finançar, un micromecenatge que segueix obert en el sentit que encara que ja es presenti, si podem traduir-ho a altres llengües o podem promocionar-ho, és important poder-ho fer. Plantejament ha sigut tenir-ho disponible a totes les xarxes de manera gratuïta, quan abans millor, però sí ens fa il·lusió com a esdeveniment poder, en aquest cas, llogar una sala un dia per poder fer una presentació i que permeti que persones que ens consta que venen de fora del Principat, podem-se veure. I no hem tingut dificultat perquè Cinema Girona, que destaca per projectar de vegades documentals de finalitat social o que se surten una mica del mainstream, no ens ha posat cap dificultat. Però hem actuat per una via que no és tenir-ho programat allà, sinó poder llogar a la sala, no n'hem tingut dificultat.
Perquè, per exemple, qui no pugui venir a aquesta presentació del Cinema Girona, quina serà la manera que es pugui veure el documental?
Hi ha, algunes encara les estem mirant d'estudiar, perquè hem de partir de la base que no descartem que caiguin servidors, no descartem que passin coses. És a dir, estem parlant d'un documental que trenca els esquemes. Mira, per posar un exemple, el dia 10 de setembre, un polèmic periodista espanyolista que és Kake Minuesa, que treballa per OK Diario i que sempre està parlant de possibles agressions, ens va fer una entrevista allà en directe.
L'he vist.
Clar, quan nosaltres vam comentar que ni Puigdemont, ni Bentanachs, ni aquesta gent són independentistes, i li vam avisar ell mateix en directe, dic, ja veuràs com hi haurà algun problema tècnic perquè això no es podrà emetre perquè s'acaba amb el xou. És a dir, si hi hagués una televisió espanyola que fes públic que tots treballen junts, això seria el principi del final de l'engany processista i, per tant, seria l'inici de la independència. Després ens el vam trobar l'endemà i ens va confirmar que ho havia enviat però no l'havien publicat. Nosaltres la idea és donar per YouTube i per totes les xarxes socials que ho pugui tenir tothom, quan abans millor, però després quan parlem dels objectius de la vaga, nosaltres volem fer una pressió molt forta per exigir a TV3 que ho passi en horari prime time i que hi hagi després un debat on estigui representat l'equip del documental. I aquest serà un dels objectius de la vaga de fam, amb la qual cosa entenem que la pressió sobre TV3 per exigir el dret a la informació. És a dir, parlem moltes vegades de la llibertat d'expressió, que és molt important, però no deixa de ser individual. Hi ha persones que no necessiten expressar res especialment perquè ja estan representades amb el que veuen els mitjans de comunicació. Però, en canvi, el dret a la informació és universal, perquè tots tenim dret a conèixer el que està passant al nostre país. Uh-huh. I, per tant, tenim dret a pressionar la nostra televisió nacional perquè un documental que ha de canviar la història de Catalunya estigui a TV3. Per tant, xarxes socials, buscarem la manera de trobar xarxes de distribució de bueno, el que podrien ser, no Netflix, però ja ens entenem, o sigui, uh-huh, aquestes que estan en el límit de la legalitat o aquestes coses, però com que nosaltres la fem de lliure disposició, en aquest cas no estaran infringint cap drets d'autor perquè el nostre volem que sigui accés lliure per tothom. Per tant, la idea és i demanar a tothom, que tothom es converteixi en actor de la independència, no només de la independència, sinó del dret a la informació, escampant-ho ja no només fent compartir, sinó enviant-ho a tots els teus emails, parlant-ne a tothom. Nosaltres ho podem fer. Per tant, demanem a tothom que es converteixi en actor d'aquest canvi.
El documental que es diu La Mentida, que té la pàgina web lamentida.cat, que sí, allà es pot veure el tràiler, per situar una mica l'audiència, el documental La Mentida, a quin punt històric comença?
El documental La Mentida, que com a subtítol és el documental de la veritat, és a dir, juguem amb aquesta paradoxa perquè es diu La Mentida, però és l'única manera de sortir segons quines veritats, no? A veure, arrenca, vindria a ser, perquè el plantejament no és tan cronològic, sinó, diríem, temàtic, per entendre'ns. És a dir, sí que cronològicament podria ser el referèndum d'Escòcia del 2014. Uh-huh. És molt curiós, no? Perquè se'ns diu que hem de fer com a Escòcia, Escòcia que no va accedir a la independència. Sembla l'acudit aquell de l'Eugenio que deia que li agradava jugar al pòquer i perdre, guanyar, diu, ha de ser la rapera, no? Que hi pugui haver independentistes que recomanen la via escocesa, deu ser la via escocesa a la no independència. Per tant, no pot ser independentista algú que recomana una cosa que no són. Nosaltres hem volgut fer un accés que, fins i tot persones que no volen saber la veritat, és a dir, no podem partir de la base que tothom vol saber la veritat. Sabem que hi ha persones que davant d'una possible malaltia o una possible infidelitat prefereixen no saber-ho i seguir actuant sense saber si tenen data de caducitat, ja sigui la seva vida, la seva relació, no? Per tant, hem hagut de fer que aquest accés a la veritat sigui d'alquimista. La primera part parla de com Escòcia, de manera indubtable i amb col·laboració dels seus suposats líders, es va fer una tupinada que va impedir la victòria del sí. Això permet una mica trencar la dissonància cognitiva, que s'entressin directament en el procés, uh-huh, com que l'han convertit en un Barça-Madrid i resulta que el que diuen els nostres, entre cometes, ha de ser bo perquè són els nostres, doncs començar d'aquesta manera, a part de que ens sembla que tindrien obligació els mitjans de comunicació, si cada dia t'haurien de dir que estem fent com a Escòcia, hauríem de conèixer fil per randa què va passar a Escòcia, no? Perquè si no ja tornem a estar allò de que abusen de la nostra ignorància. Hem de fer com a Escòcia. Diu, què va passar a Escòcia? No en tenim ni idea perquè ningú ens ho ha explicat. Per tant, una primera part que de manera incontestable demostra com a Escòcia se li va robar el referèndum de la independència, amb col·laboració, ja sigui per acció com per omissió, dels seus, i això en si mateix per mi ja mereixeria, diguem, un premi o mereixeria... És a dir, no deixa de ser un documental en si mateix on en 19 minuts deixa de manera irrefutable que a Escòcia se'ls va robar el referèndum. Hi ha una segona part que podríem dir que és de dignificació dels dissidents que han hagut d'anar aprenent coses per internet, com explicar que la teoria de la CIA, encunyant aquest terme per desacreditar els que no es creien que una bala màgica que anava a canviant de direcció fos l'única responsable de l'assassinat de JFK. O explicar els conceptes de manipulació de grups, o explicar com les elites dominen dominen tota la població, o explicar amb el concepte de la granota bullida com ens van manipulant, girant un grau o dos graus la direcció, i resulta que després, al cap de 6 mesos, estàs anant en direcció contrària a la que tu anaves, sense haver-te adonat de canvis, no diguem infinitesimals, però ja se m'entén. És a dir, són conceptes que ens semblava que mereixien ser trets de l'armari del coneixement per poder-los agrupar. I havent explicat allò d'Escòcia i havent explicat com ens manipulen, ens sembla que afrontem de la millor manera intel·lectual el relat cronològic del procés, les seves contradiccions, els seus incompliments, els seus desistiments i, en realitat, el que acabem transmetent com una mentida feta al poble de Catalunya i a tots els i a tot el món, on els líders independentistes treballen des del primer moment pel nostre adversari i el que es tracta el procés és de matar la independència des de dins, però que sembli que s'ha intentat i poder-ho matar per molt temps. No hi ha res que mati més un procés d'independència que tenir el poble mobilitzat 10 anys amb manifestacions, amb agressions i amb tot el que hem patit i que al final no es pugui tenir. És una cosa que faria que la gent ho deixi córrer per una generació per 100 anys. I contra aquest desistiment premeditat pels suposats nostres hi ha la mentida, hi ha el llibre de traïció a la independència i aquesta segona vaga de fam, perquè no els ho permetrem. Una de les coses que, un dels conceptes, hi ha moltes idees força, els que jo com a guionista formem part del documental, estem orgullosos perquè a vegades fins i tot en canals de referència, com pugui ser National Geographic en quant a documentals, amb una idea força que és repetida d'una manera i d'una altra, però fan un documental de 50 minuts per un concepte. Nosaltres estem donant notícies cada 2 o 3 minuts sobre Puigdemont o sobre Carme Forcadell o sobre què són els referèndums sobre Escòcia, que en si mateix ja valdrien. Igual que diuen val la pena pagar entrada per veure el Messi, doncs aquí no és que s'hagi de pagar entrada, però només cada un d'aquests conceptes ja valdrien en si mateix. No? Però el referèndum, s'ha d'entendre que una cosa és el que un diu i l'altra és la que hom necessita. I aquí un concepte molt important és la psicologia inversa. Si l'estat espanyol hagués dit des del primer moment vinga, va, som-hi, anem a fer un referèndum, haguéssim entès que era un parany i, per tant, haguéssim anat en guàrdia alta. El fet de malparlar del referèndum per allunyar-lo del moment en què els catalans havien de guanyar la independència, que seria l'entorn del 2014, amb el tercer centenari dels fets de 1714, on les enquestes del CEO ens donaven 40 punts d'avantatge a la independència, estem parlant de poc després de la cadena humana, que en principi ens hauria d'haver portat a la independència en pocs mesos, igual que a les repúbliques bàltiques. Per tant, que l'estat espanyol digui no voler un referèndum, el que ha servit és per allunyar-lo temporalment del moment òptim per nosaltres per fer-lo. Com els espanyols han estat enganyats de la mateixa manera que els catalans, per sortir d'aquesta contradicció entre el que Espanya diu voler, que és el no referèndum, i el que Espanya necessita per matar la independència, es necessita una sèrie de condicions, s'han de crear les condicions perquè hi hagi una intervenció internacional que imposi aquest referèndum i així tothom estaria content. Ho explico una mica millor. Els apallissaments de l'1 d'octubre i les detencions, procés i eventual condemna dels suposats líders suposadament independentistes, i ara els darrers dies amb l'empresonament dels CDRs, està generant, i generarà encara més quan surti la sentència, un augment de la tensió que sigui la condició necessària perquè aquesta mediació es produeixi. I la mediació entre uns que ja s'haurien de considerar independents perquè vam guanyar la independència fa 2 anys i uns que no volen fer ni referèndum, doncs moltes opcions no hi ha, no? Exacte. Si tu no vols ni que jugui el partit i tu creus que ja ets campió de la competició, al mig no queden gaires coses. Seria fer el partit aquest cop, però que aquest cop sí que s'hi val, no? I aquí és el gran parany, perquè és com els trilers, no? Ens deixen guanyar quan no va de debò, deixen que guanyi el ganxo d'ells, ens van deixar guanyar el 9 de novembre, que no anava de debò, i ens van deixar guanyar l'1 d'octubre, que encara que sí que deien que anava de debò, tots han ignorat. I això permet arribar amb una falsa confiança el dia que hi hagi aquest famós referèndum, on en principi està previst que serem esquarterats al camp de batalla de les urnes. Hem de tenir en compte que les urnes de l'1 d'octubre no les van trobar, perquè no les van buscar. A l'1 d'octubre, igual que el 27 de febrer, va sortir exactament com estava previst. El 27F no va ser un cop d'estat fracassat, va ser exactament l'eina per lligar les autonomies, per potenciar la figura del rei Joan Carles, que va sortir com a salvador, fomentar l'entrada a l'OTAN, que s'havia dit que no de moment, però per evitar futurs cops d'estats, doncs tot això va estar planificat i va sortir exactament com s'havia previst. L'1 d'octubre va sortir exactament com estava previst. Fer un referèndum, però que no ha acabat tenint cap efecte, poder atonyir els catalans per anar-nos mantenint sotmesos, mesos i que es pugui parlar d'un referèndum fet sense les garanties perquè quedi pendent d'un últim referèndum, que aquest sí que sí, que la línia dels trilers és quan serem massacrats.
Per tant, David, es pot deduir i es pot entendre que, diguem-ne, que l'estat espanyol, d'alguna manera, això és com el guió d'una pel·lícula, no? Com si ells fossin productors i ja sabien com ells... aniria tot plegat, no?
Absolutament. Però, bueno, és que ells són directors, productors, guionistes i tenen els actors principals. És a dir, el problema és que al poble de Catalunya ens limitem a fer d'extres. Uh-huh. I ho vull explicar amb un exemple. Qui tingui memòria recordarà que els dies anteriors al referèndum de l'1 d'octubre es van rebre comunicacions, no em vull equivocar perquè van creant plataformes d'ús únic, però Òmnium i ANC, amb el seu nom o en alguna plataforma fetes profès, enviaven instruccions a tothom de que no portessin estelades, de que anessin preparats a fer llargues cues, de que portessin menjar i beure, etc. Això, parlat amb directors del nostre entorn, és el tipus de comunicat que faries als extras d'una pel·lícula. Uh-huh. És a dir, si és una pel·lícula de romans, diu, home, no porteu sabatilles esportives ni rellotge de polsera perquè si us els veu de lluny no queda bé, no? És a dir, instruccions adreçades als extras, que eren els que havien de ser pagats, eren els que haurien de votar, i es tracta també de transmetre el relat que el que volíem era votar. Això es diu molt, s'ha jugat amb el 80% dels que volen un referèndum. Uh-huh. Quan treus les estelades de les imatges que seran d'arxiu quan finalment fem el referèndum, quedarà més refermat que el que volíem era votar. Uh-huh. I no la independència. I aquesta és la trampa feta de manera civilina. I recordo que dèiem, votar és guanyar. Però això dit per els Jordis, eh? Home, dir que votar és guanyar seria el mateix que dir que estudiar és aprendre o que estudiar és aprovar o que intentar és reeixir, no? És a dir, és que estem arribant a una perversió del llenguatge que és inacceptable.
Fem una suposició, no? O sigui, imaginem que els líders declaren la independència, val? I que no hi ha pacte, que no és cap pel·lícula, sinó que es declara la independència i es va fins al final. Creus que hi hagués hagut sang als carrers?
Això no seria tant una suposició com seria una ucronia o seria una utopia, m'explicaré. El tema de la violència... Torno amb el tema dels prestigitadors, eh? Uh-huh. Això és l'encobriment, perquè en realitat l'estratègia guanyadora és l'engany. Però clar, quan l'estratègia és l'engany, has d'enganyar sobre el fet que és l'engany. Doncs no pot ser que enganyes tot el poble de Catalunya fent dues falses declaracions d'independència, com han confessat en seu judicial els seus actors principals i com una intervenció de Xavier Melero demostra de manera fefaent. Però clar, si aquesta traïció i aquest engany es descobrissin l'endemà mateix, deixarien de tenir efecte. Això s'havia de justificar. Poso un exemple. Marta Rovira ens diu a posteriori que no van declarar independència perquè hi havia l'amenaça de l'exèrcit. Això que, a més, torno amb el que deia abans, eh? Això és massa important als que ens estem jugant perquè això no vagi documentat d'alguna manera i perquè si això és així s'han d'iniciar accions internacionals per crims contra de lesa humanitat en el moment. Per tant, això s'hauria de dir amb anterioritat i no a posterioritat perquè si no perd tota la veritat. Però hi ha una cosa més important encara. Independentment de que hi hauria persones que haurien volgut córrer el risc, que aquest seria un altre escenari, però que això justifiqui no declarar la independència, suposadament, no justifica l'engany.
Tu vas a un bar, no?, i sents converses quan molta gent parla del procés, no? Molta gent diu, això és un avís a navegants, no?, com aquella cançó de Manel, que què vol dir això? Sí. Que nosaltres fem aquest avís perquè el proper que, diguem-ne, vulgui repetir aquests fets, sapigueu què el succeirà.
A veure, això té moltes lectures, eh? Però per començar, el que suposa és la protecció dels traïdors i convertir-los en màrtirs. Nosaltres tenim l'avantatge que en el programa 19 de Radio Adrian, si algú ens està veient, estaria bé que els escoltés tots, però si no, el programa 19 està gravat dues hores després de la falsa declaració d'independència el 27 d'octubre. I nosaltres dèiem, no s'ha declarat la independència. Ara els polítics que han impedit la independència seran perseguits judicialment per l'estat espanyol per protegir-los. Perquè estem parlant d'una traïció que, per ser efectiva, com deia abans, ha de mantenir la traïció en el temps. Si aquesta falsa declaració d'independència fos descoberta l'endemà mateix, hi hauria un daltabaix pacífic i això portaria immediatament a la independència. Perquè així no fos, s'ha de protegir per psicologia inversa, perquè per quantes vegades no ho hem de sentir? Ah, i si són traïdors, per què estan presos? Doncs precisament perquè tu em puguis fer aquesta pregunta. Si no estessin presos, haurien fet aflorar la traïció i, per tant, estan protegits a dintre la presó, perquè nosaltres no podem entrar a demanar explicacions a la presó. No es pot parlar de l'argument dels presos quan presos ho estarien tant si fossin traïdors com si no en fossin. Miraré d'explicar-me. És a dir, si realment fossin fidels fidels a Catalunya, la reacció d'Espanya seria empresonar-nos. Però si fossin traïdors que han de ser protegits per psicologia inversa, també els haurien empresonat.
És a dir, que de totes totes estarien...
Havien d'anar a la presó. Per tant, no podem parlar d'això perquè seria un acte degut, diguem. És a dir, tant...
T'entenc.
Els dos escenaris que poden ser és que ens enganyen o ens diuen la veritat. Però la reacció de l'Estat espanyol seria la mateixa, perquè és una cosa que no t'aclareix si són traïdors o si no en són.
Directe 68 serà el partit que declararà la independència de Catalunya. Aleshores, sí. Com ho farà Directe 68 per declarar la independència de Catalunya?
Ho explico. Per començar, estem, com deia, hem de tenir una certa flexibilitat amb una cosa que és la via catalana que mai s'ha fet. És a dir, que a nosaltres ens consti, no té res a veure amb la via eslovena que ens han volgut vendre i amb la via escocesa de la independència tampoc. La via catalana és específica en el sentit que passa per destapar una traïció absoluta dels suposats líders nostres i, per tant, això té unes especificitats que a vegades és com voler anar a Marc però anar allà amb un mapa del metro a la butxaca. No, dit això, això arribarà per un col·lapse del sistema. Això serà una revolució pacífica. Per tant, nosaltres no hem de fer cap referèndum més, perquè a més no recordo que Felip V fes cap referèndum el 1714. Per tant, nosaltres ja hem guanyat de manera democràtica el que ens va ser arrabassat per la força de les armes.
Fa uns dies vareu penjar a YouTube un vídeo. Vosaltres esteu al carrer, em sembla recordar que prop del Fossar de les Moreres i...
El Fossar de les Moreres, sí.
El Fossar de les Moreres i coincidiu amb el Joan Vives. Qui és el Joan Vives?
Aquesta persona, dels que el coneixem fa 30 anys, fa 4 o 5 anys que hem tingut clar que treballa pels espanyols, és el pare polític d'Eduard Sallent, que ha estat posat a dit recentment com a sant i cap dels Mossos. És el padrí polític d'Oriol Junqueras, a qui ell mateix ha reconegut en públic que haver fet president d'Esquerra. Ell, tot i haver tingut carnet d'Unió, va fer campanya de telemàrqueting per demanar a la gent que votés a les CUP, cosa que va acabar fent president Carles Puigdemont. Cap de les grans operacions d'infiltració de la història de la Unió Soviètica als Estats Units o la inversa és d'aquesta magnitud, eh? Estem parlant de que amb sort col·loques un càrrec important i tres o quatre de la seva xarxa. Aquí estem parlant de la principal, de l'ANC, principal associació a Catalunya, del president de Catalunya, del vicepresident de Catalunya.
Aquell que es posa, per dir-ho així, perquè ens entenguem, i ho explicaré planer perquè també l'oient ens entengui, és a dir, aquell que es disfressa d'independentista però que realment no ho és, diguem-ne, sembla que el beneficia, però aquell que veritablement és independentista sembla que no el beneficia perquè jo sé algun cas d'algun periodista que l'han fet fora per ser independentista, no? Aleshores, com hem arribat en aquest punt, no?
Bé, però és que el tema és que, clar, quan realment... Mira, ja és una frase que comentem al documental La Mentida. John Pilger, que és un periodista de referència en temes com Vietnam, genocidi aborigen, australià i d'altres, diu que ell als anys 60 parlava amb un periodista o amb un escriptor sota el règim soviètic i ell deia que ells tenien un avantatge vivint en dictadura que la gent que viuen suposa les democràcies, perquè ells saben que no es poden creure res del que són els mitjans de comunicació. Avantatge des d'aquest punt de vista, eh? Tu saps que veus la tele i no t'ho pots creure i que segurament la veritat és la contrària del que et diuen. Quan tu creus, contra tot pronòstic, que Catalunya seria una democràcia sota la dictadura espanyola, que això ja veiem que està mal construït, no? Uh-huh. Si tu podries tenir el cas invers, que una suposada democràcia per deixadesa en una part del seu territori i floreixi una dictadureta, val? Perquè això pot ser. Però que hi hagi una democràcia sotmesa a una dictadura, això és impensable. Per tant, la idea aquesta de que l'Estat espanyol són dolents, però la Catalunya processista respecte a la llibertat d'expressió i això és fal·laciós. Els independentistes de debò, ni que fem vagues de fam, ni que fem tot el que hem fet, no ens treuen enlloc. Directe 68 no ha tingut cap entrevista, cap mitjà de comunicació públic, mentre que Vox ha sortit a preguntes freqüents, freqüentment. Uh-huh. Això és una demostració de per qui treballa TV3, no?
Us heu trobat algun independentista que s'hagi apropat o professional de diferents àmbits que s'hagi apropat a Directe 68 i d'alguna manera hagi volgut donar aquest suport, o encara...
Sí, home, tenim... Mira, nosaltres és un orgull tenir Ramon Carné, que és un... que és indubtable, o tenir gent com Ramon Vallès, que ja ve de la lluita antifranquista, o la gent... Nosaltres som... Hi ha empresaris, hi ha gent que ho fa. I després també hi ha una cosa per mi més important, que és que hi ha persones que ja comencen a nedar i guardar la roba. Mm. És a dir, entenc. Perquè a les caigudes dels règims totalitaris tant et pot... Aquí no, però per entendre'ns, tant pot costar la vida separar-se de Ceausescu 5 minuts abans com 5 minuts després del que toca. És a dir, saber veure en quin moment cal canviar de cavall guanyador a cavall perdedor és important. Ja servirà a alguns, penso, en el seu moment, quan haurem guanyat, de dir, no, jo ja vaig parlar de vosaltres, però no podia anar més enllà perquè no m'ho haguessin publicat. La idea és que quan serem prou massa crítica ho anunciïm tots alhora, no anar-ne destapant d'un amunt perquè els massacri, no? Però em sembla molt interessant això que ja dic. És a dir, que hi comenci a haver gent que clarament vol mantenir obertes les opcions perquè així quan que la història no els passi per sobre. Això no, sí que ho hem detectat.
I després succeirà una cosa, i jo com a comunicador ja ho dic ara, que és que hi han hagut mitjans o plataformes, com és el cas d'aquesta meva, que ens hem interessat pel vostre partit, inclús jo no ho negaré mai, vull dir, he presentat un acte de Directe 68 a Girona, vull dir, no ho negaré.
Gràcies, i gràcies.
I orgullós d'haver-ho fet, això una, i dues, és a dir, aquí hi ha mitjans petits, d'acord, independents, d'acord, però que t'hem entrevistat. Aleshores,
sí, i ho hem d'agrair.
No. Jo ja m'imagino el que succeirà després, que és que vindran noms, vale, de gent que està en programes matinals, sí, val, que es posarà la bandera d'exclusiva als primers que entrevistem David Ramentós. No, mentida, perquè ja t'hem entrevistat els altres. El que passa, com que no existim o ens volen tapar, que és aquesta altra història, sí, m'entens? Això és el que em fa ràbia com a professional, que si hi ha un codi deontològic, respectem-lo tots. El que no podem fer és, no, ara que m'interessa, ara el trec, saps?
Nosaltres, ja, com que ja saps que som una mica diferents,
sí
que acceptarem anar-hi, perquè serà una cosa important per fer la independència.
No.
Però no tinguis dubte que si davant meu es diu el que tu has dit, no tinguis dubte que serà replicat a la línia que tu apuntes. Però tu ho estàs comentant a nivell de mitjans, però jo ho comento a nivell de partits. És a dir, que nosaltres que som els únics que hem agafat risc per dir que el procés no anava bé, que hem pagat un preu personal molt alt, apareixin submarinets nous com Primàries o Front Republicà o etcètera, que no han vingut, que el normal seria afegir-se a nosaltres, no? I dir, ostres, teníeu raó, gràcies per haver mantingut la bandera de la independència de la veritat, com podem ajudar-vos? En cap cas, arriben amb suports financers a vegades ignots, i no es posen mai en contacte amb nosaltres perquè realment no deixen de ser més que eines per protegir el procés simulant atacar-lo. Per tant, estic molt d'acord amb el que tu dius, però nosaltres, quan guanyarem, no tinguis dubte que farem un reconeixement als mitjans independents que, anant contracorrent, heu permès mantenir la flama de la veritat i de la llibertat.
Mm-hmm. David, abans d'acabar, volia fer una pregunta. És a dir, ara iniciaràs la vaga de fam. Aquesta vegada, diguem-ne, com comentaves, anireu, en general, més ben protegits.
Sí.
Tot i així, teniu algunes pors?
Mira, jo la por que tinc és el patiment que puc fer a la gent de la meva família que m'estima, però jo entenc que algunes coses s'han de fer. És a dir, mira, estava a Escòcia la setmana passada i em deia, no, home, però no ho facis perquè jo com a socialista, em deia ell, o com a humanista, no puc permetre que et passés alguna cosa, no? Dic, home, si tu defenses lluites com el vot femení o la igualtat home-dona o la conquista de drets laborals o dels afroamericans als Estats Units, totes aquestes lluites han costat vides humanes. Si ens estem escandalitzats que la llibertat de Catalunya en pogués costar una, ho estaríem convertint en una causa de segona o tercera categoria, no? Per tant, jo no tinc por, jo estic en pau en la meva consciència, que em diu que he de fer aquesta acció que és plenament de desobediència civil i que té exemples de llarg recorregut com Lluís Maria Xirinacs a casa nostra, que és un referent de Directe 68, i és una vaga que té tres objectius. I per una banda, que s'escancel·lin els meus antecedents, és una cosa que el limita molt social, professionalment, i fins i tot jo podria aparèixer suïcidat demà o podria ser tornat a intervenir basat en unes falses diagnòstics sobre la meva salut mental. Per tant, un primer objectiu és la cancel·lació i la sol·licitud de rectificació en tots els mitjans de paper i digitals per part de l'Hospital del Mar del que se'n va fer. Aquest és un primer objectiu. El segon és apretar perquè TV3 passi aquest documental en un horari de màxima audiència i entenem que han de ser pressionats perquè així sigui. Un documental que l'estaurem veient a les xarxes però que tenim dret a que TV3 el passi. I el tercer objectiu, ja de màxim, és que l'actual Parlament es dissolgui, reconeixent que ha treballat contra la independència i que els partits actuals, els líders actuals i els nous liderets i partidets, que no deixen de ser els esqueixos bords dels que ens han portat aquí, no s'hi presentin. I que el poble de Catalunya, utilitzant l'eina de Directe 68, entri al Parlament amb més de 68 escons i declari la independència de manera unilateral en el primer ple del Parlament de Catalunya. I, per tant, doncs, he de dir que tinc la certesa de que això, després de 300 anys, és una oportunitat que no podem perdre i jo penso que no tinc dret a no posar l'única cosa que tinc, que és la meva vida, no per perdre-la, però si cal arriscar-la perquè puguem tenir la llibertat que ens van robar fa 300 anys. I estic orgullós de l'equip que tinc al darrere, que em permet estar molt segur que aquest cop guanyarem.
No, dit des d'aquí, que n'he conegut alguns, hi ha, realment hi ha gent encantadora darrere també el David Reventós.
I... Podem ensenyar la samarreta, si vols.
Sí, sí, sí. Bueno, tot i que serà de ràdio, però...
Bueno, tu la veus, val? Que hem fet una samarreta, sí, doncs, explicant la vaga de fam i amb un número de dies, perquè es vegi com els dies van creixent. Exacte. També anticipo, perquè qui em senti és una vaga que no és ni de dormir, ni de socialització, ni d'higiene, ni de res. Les vagues de fam avui en dia no requereixen estar en un lloc quiet perquè la gent ho sàpiga, es poden comunicar per xarxa social i tenim metges i porten veus per certificar que la vaga s'està fent. Per tant, la nostra idea és comunicar al màxim i si hem d'anar a actes públics portant la samarreta mentre la meva energia ho permeti, així ho farem.
Per acabar, David, diguem-ne, hi ha gent del sector i gent que veritablement, diguem-ne, cregui també en l'independència de Catalunya que t'hagi donat suport, més enllà dels noms que has citat abans?
Home, tenim molta gent. El que passa és que tothom està triant el moment on fer-ho públic i també és que hem de dir que... Hi ha persones que passen de no estar amb nosaltres perquè no ens creuen a no estar amb nosaltres perquè ens creuen tant que tenen por. És a dir, que clar, aquí entren molts paràmetres.
Ah, cert, cert.
Però hi ha moltíssimes persones que estan esperant un detonant per poder apostar clarament i entenem que un detonant perfectament pot ser el documental La Mentida, més el llibre Traïció a la Independència, més una vaga de fam amb objectius clars i aconseguibles. Jo penso que difícilment el poble de Catalunya pot permetre que un dels seus mori perquè TV3 es negui a donar un documental que ja l'hauria de donar per pròpia voluntat en representació del dret a la informació. Per tant, penso que tenim una eina de pressió absoluta i, per tant, penso que l'hem de jugar perquè no en tenim tantes.
Uh-huh. Visca Catalunya. Gràcies, David.
Moltes gràcies, Bernat, a vosaltres i demanem a tothom que ens faci costat perquè estem guanyant i guanyarem. Visca Catalunya de nou lliure. Thank you.